Doncs bona tarda, donem inici a aquest ple extraordinari d'avui dilluns, dia 18 de maig. Són les 6:03 i comencem per l'ordre del dia, el punt número 1. Proposta d'acord per l'aprovació de l'exposició pública de l'avanç del POM de Mont-ras, els efectes de sotmetre a tràmit la participació ciutadana. Passo la paraula a la senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'obertura del període d'informació pública de l'avanç del planejament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-ras durant el termini d'un mes mitjançant la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i en dos diaris de difusió provincial i a la pàgina web municipal, per tal que tot aquell interessat pugui examinar-los, formular-los les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients. Així com donar compliment a l'article 8 del Real Decret Legislatiu 1/2010, perquè s'aprova el text reforç de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i donar publicitat de tot document urbanístic a la plana web municipal als efectes de la seva consulta per via telemàtica. I facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l'alcaldia perquè en nom i representació d'aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les actuacions necessàries per al compliment d'aquest acord en relació amb l'avanç del planejament del POM i per formalitzar i signar quants documents siguin necessaris a l'efecte. Aquí, aquest segon punt, hi ha una esmena respecte a la proposta inicial.
Vale. Sí, no, crec que primer era el debat, no, abans de fer l'esmena.
Sí, l'he llegit ja.
Sí, ja les ah, no estava escoltant, perdona, sí, ja has inclòs l'esmena, vale. Bueno, igualment ho comentaré després al torn de paraula.
Perfecte, gràcies. Doncs el que avui portem a aprovació és l'obertura d'aquest termini d'exposició pública de l'avanç del POM, precisament per garantir la participació ciutadana i d'acord amb el programa que ja es va aprovar anteriorment per ple. És un termini per tothom per aportar propostes, per dir la seva, consideracions particulars, sense entrar encara en cap aprovació inicial ni res per l'estil. Senyor Gómez.
Sí, entenem que la proposta que es fa és simplement la presentació pública de l'expedient i estem totalment a favor d'això, faltaria més. En quant al punt 2, vaig fer un comentari a l'Anna perquè del text que estava primer redactat s'entenia que es facultava l'alcaldia per prendre qualsevol tipus de decisió respecte a l'avanç del POM i entenem que això no pot ser així, el POM ha de passar pel ple, etc. Llavors, com que el redactat induïa aquest possible d'allò, hem fet una esmena que ja s'ha llegit i com que s'ha acceptat i s'ha introduït, votarem el punt completament a favor.
Sí, perfecte. Només comentar que qualsevol acte de planejament òbviament ha de passar per ple i no em faculta a mi per a nada ni tampoc ho faria.
Però donava a entendre o es podia deduir d'aquesta manera.
Ho trobo perfecte que se resolgui així. Doncs sotmetem a votació aquest primer punt. Vots a favor? Per unanimitat. Passem ara al segon punt de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord per l'aprovació de l'expedient i els plecs tècnics i administratius que han de regir la licitació de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram. Passo la paraula a la senyora secretària.
Es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de contractació i la licitació per l'adjudicació de la concessió del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram del municipi de Mont-ras mitjançant procediment obert i tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada. Segon, aprovar el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han de regir la licitació i posterior execució del contracte juntament amb els seus annexes. Tercer, aprovar la composició de la mesa de contractació indicada en el PECAP i facultar de forma expressa a l'alcaldia per la seva modificació mitjançant decret d'alcaldia si fos necessari, sense necessitat d'un nou acord plenari. Quart, designar com a assessors de la mesa de contractació per al suport a l'avaluació de les ofertes, atesa la complexitat i especialitat de les qualificacions que s'hauran de realitzar a l'empresa PIGUOX. Cinquè, disposar l'obertura del procediment de licitació de la contractació del servei de concessió de l'abastament d'aigua potable que avagarà mitjançant procediment obert establint un termini de presentació de proposicions de 45 dies comptadors des de la data d'enviament de l'anunci de licitació al perfil del contractant. I sisè, publicar l'anunci de licitació juntament amb la totalitat de la documentació integrant a l'expedient de contractació, inclosos els plecs administratius i tècnics, el perfil del contractant, allotjat a la plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya. I, per últim, facultar a l'alcaldia de presidència perquè pugui dur a terme totes les actuacions necessàries per a l'execució del present acord i impulsi els tràmits corresponents del procediment de contractació.
Gràcies, secretària. En tot cas, aquí comentar, ja portem uns mesos de feina realitzada. Com saben, anteriorment es va fer l'estudi de viabilitat i l'estructura de costos que permet justificar la fórmula de revisió de preus. En el darrer ple també vam aprovar l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial, o perquè ens entenguem el que serien les tarifes. I ara ens quedava aprovar el plec de clàusules per obrir el període de licitació de la concessió del servei d'abastament d'aigua. En aquest sentit, comentar que els plecs, com bé saben, han estat redactats per l'empresa que ens assessora en aquest sentit, que és PUAX, amb la supervisió de secretaria. I en aquí sí que voldria puntualitzar un parell o tres de coses perquè s'entengui millor. PUAX, en la proposta que van fer, recomanaven en els criteris d'adjudicació un 60% en fórmules i un 40% en judici de valor a través de la memòria. D'aquest 60%, el 40% era destinat a la millora del cànon, que era un 3% inicial. Però precisament amb la secretaria vam estar mirant que arrel del pronunciament que hi ha hagut del Tribunal de Contracte respecte a la licitació que es va fer recentment a Portbou i que va en la mateixa línia de licitar l'aigua al igual que nosaltres, que ells en aquell moment es van impugnar precisament els criteris d'adjudicació, la Junta hem considerat, juntament amb l'assessorament de secretaria, que era prudent baixar aquest 40% a un 30% i hem posat una fórmula lineal ponderada per evitar que els licitadors facin subhasta i rebentin els preus públics, per entendre'ns, perquè hem vist que així ja ha passat en altres poblacions, s'ha acabat no prestant el servei correctament i ha acabat esdevenint deficitari. El 30% restant, és a dir, parlaríem 30 i 30, són les obres de millora, que això sí que ho hem mantingut superior al mínim exigit, i la neteja de xarxa de clavegram, que això ja hi era. I també hem afegit un altre punt, que és que exigíem que l'empresa prestadora del servei tingui oficina o magatzem dins el que és la comarca del Baix Empordà, és a dir, en un entorn de 25 quilòmetres d'àrea, i que tingui presencialment aquí a l'Ajuntament almenys un dia a la setmana, sempre i quan hi hagi petició per part de persones amb dificultats de mobilitat o fins i tot persones dependents. Entenem que amb totes aquestes puntualitzacions que hem fet tenim un plec de clàusules que és bastant sòlid com perquè no hi hagi cap impugnació i alhora prou atractiu com perquè les empreses també ens presentin unes propostes adequades. En tot cas, senyor Gómez, si té alguna consideració al respecte.
Sí, d'entrada gràcies per l'explicació. No entenc molt bé el que canvia en quant a la fórmula ponderada que ha dit, etc., però bueno, no crec que afecti gaire i no sé si ja està inclòs en el pla que es presenta en l'expedient o no, aquesta modificació que ha expressat. S'aprovaria amb el d'allò d'avui. Bueno, no he tingut temps de mirar-la, evidentment no la coneixíem i bueno, no serà un problema. En qualsevol cas, primer de tot, veient tots els plecs d'explicacions que hi ha, que és un fotiment d'informació, vull remarcar 4 o 5 punts que crec que són prou importants. Primer de tot, una de les coses és que es parla d'insuficiència de mitjans en l'Ajuntament doncs, per poder fer tota la gestió de l'aigua, etc. I per això se posa a licitar amb una empresa externa, cosa que evidentment compartim i fa anys que nosaltres estàvem demanant que es fes un canvi de companyia o que es licités i vingués una companyia nova o que la que hi havia doncs, actualitzés la situació. La pregunta que ens fem en aquest sentit és si l'Ajuntament tindrà mitjans per fer el seguiment de tot aquest projecte que es vol posar en marxa. Com es farà? Quins serveis tècnics estan capacitats, tindran el temps necessari i la formació per anar fent el seguiment de totes les obres que es faran i de tot el control de la despesa que hi haurà els ingressos que tindrà la companyia, si se repercutirà amb les taxes, etc. Vull dir, ja, això, aquest projecte és una feina ingent la que ve, i quins són els mitjans que l'Ajuntament tindrà de més, perquè ja a data d'avui estem en plens anteriors, hem parlat de que l'Ajuntament no disposa de prou mitjans, quins són els mitjans que hi haurà per poder tirar endavant el control de tot aquest projecte. Aquest és el primer punt. El segon, és un tema de caire tècnic. Es parla amb el... En diverses vegades hem parlat amb aquí en el ple i en el projecte, es parla del tema del fibrociment, que és important, el tema d'intentar canviar aquestes canonades de fibrociment, que entenem que és un tema prou important i que està bé que, si es fa, que es faci. Però, primer de tot, en l'expedient tècnic es parla o es dona per fet que les canonades que hi ha instal·lades són de fibrociment que contenen amiant, però no hi ha cap analítica, no hi ha cap resultat que ho demostri, perquè hi ha altres tipus de canonades de fibrociment que no porten amiant. Llavors, aquest, amb la pàgina 17 de l'expedient del PAC, de PACS, de l'empresa que va fer-ho, es dona per fet que aquestes canonades són de fibrociment, però no hi ha cap document que ho acrediti. Això crec que és una cosa que s'hauria de contrastar. Segona, estem parlant de 6 quilòmetres de canonades que poden ser de fibrociment de les 23 que hi ha en total de canonades instal·lades en el municipi. I nosaltres hem defensat sempre que aquesta feina, si no és necessària, si no hi ha un trencament, no és necessari canviar, perquè no hi ha risc per les persones amb aquestes canonades pel que és el consum d'aigua. El fibrociment és perillós quan es manipula, quan es talla i quan crees partícules que poden ser inhalades, però no per al consum d'aigua, de l'aigua que circula per aquestes canonades. Llavors, en plans anteriors hem defensat que això, hem explicat que això implicarà un cost molt alt pels vilatans del poble, pels nostres veïns i per nosaltres que som veïns també, i estàvem en contra. I en aquest sentit seguim estant en contra de que s'inclogui el tema del fibrociment i també del clavegueram dintre del que és aquest projecte. Després, a l'històric d'abonats, i miraré els números perquè no me'ls vull inventar, en el pla director es parla d'un històric d'abonats del 2019 al 2022 que passa de 686 a 694. I en canvi, en el que preveuen vostès el 2042 estem parlant de 1000, no veig que és massa petit. 1700. Epa, perdó la pàgina. 1272, perdona, que estem parlant de 500 abonats més. La cosa és un increment d'un, calculo així a grosso modo, d'un 70% del número d'abonats. En base a què? En base a què hi haurà aquesta quantitat d'abonats de 694 al 2022 que hi havia al 2042, 1272? Creixement industrial, creixement d'habitatge, com es justifica? Perquè la realitat és que el Mont-ras ha perdut població des de l'any 2003 fins a l'any 2026, ha perdut població. Llavors, quina és o de quina manera es pot argumentar que des del 2023, que hi ha 712 abonats, fins al 2042, que n'hi hauran, segons aquest expedient o aquest estudi, 1272, es podrà fer que l'empresa que guanyi el concurs pugui recuperar la inversió que farà? Perquè si no és així, si la població no creix amb la mesura en què està aquí prevista, els que acabarem pagant l'increment d'aquest projecte serem els que ja hi vivim. Amb el ple anterior, en un cas, amb una factura meva particular, vaig explicar que a mi, amb les noves tarifes que vostès estaven aprovant amb l'ordenança, que nosaltres vam votar en contra, a mi em pujava 30 euros la factura. De 50 passava a pagar-ne 80. Aquí, en l'expedient de la companyia Pox, diu, en la pàgina 55, que es passa a pagar el primer any un 30% més, el segon any un 19,5% més i el tercer any un 19,5% més. És a dir, 30 i 20 i 20 seria un 70% més. Vostès amb aquest pla estaran fent, si jo ho entenc bé, si no li demano que m'ho expliqui, que els veïns que estan pagant avui l'aigua amb un ras, d'aquí 3 anys pagarem un 70% per sobre del que estan pagant ara. Si és així, o si no és així, li demanaria que m'ho corregeixi. En base a tot això que he comentat i tal com vam fer el dia d'aprovació de l'ordenança que vam votar en contra, repeteixo, avui tornarem a votar en contra perquè no creiem, primer, que s'hagi d'encloure el tema del clavegram amb aquest expedient. Una cosa és la distribució de l'aigua i una altra cosa és el clavegram que podia fer-se directament des de l'Ajuntament, i segona, que hipotecar durant 20 anys una concessió amb una empresa que haurà de per un valor de 4.849.128 euros, creiem que és una hipoteca massa gran. Llavors, en base a això que dic, votarem en contra de la proposta que es presenta avui.
Gràcies, senyor Gómez. Em podria repetir les dues primeres preguntes que ha fet, les dues primeres consideracions?
La primera és la insuficiència de mitjans de l'Ajuntament.
Sí, aquesta m'ha quedat clar. La segona, doncs, era.
La segona és el tema del fibrociment. Hi ha 6 quilòmetres de canonades de fibrociment instal·lats en un ras dels 23 que parla de tota la instal·lació, totes les canonades que hi ha instal·lades. La substitució, si vostè busca, fa recerca a empreses especialitzades a través d'internet, veurà que no és necessari la substitució de les canonades de fibrociment, excepte que hi hagi trencament, degradació per que el consum d'aigua per carbonades que han passat pel fibrociment...
Sí, estic al cas, perdó.
Li puc llegir tot si vol,
No, cap problema, estic al cas, només que no havia entès la pregunta i per això li demanava l'aclariment. Entenc, doncs, que les tres preguntes anaven en referència als mitjans disponibles de l'Ajuntament per fer la supervisió, diguem, de les obres, el contracte i l'adjudicació del projecte. En referència...
No, perdó, una cosa és la mesa d'adjudicació, que està molt clara i aquí no tinc cap dubte, és la que és.
Me refereixo al projecte, a les obres que incloguin...
Exactament, el projecte primer... I més enllà, fins a l'any 2042, com es regularà que l'empresa, el que deia vostè al principi de tot, que ho he notat perquè hi havia el tema que vostè havia comentat de quin, no sé quin municipi ha dit, si era per allà Figueres, quin ha dit, de municipi?
Per Bou,
això, que hi ha un risc de que l'empresa licitadora pugui jugar amb els preus o fer trampes o el que sigui. Aquest risc nosaltres també el veiem. Podria ser que l'empresa digués, no, escolta, m'estic perdent diners i hagi de pujar la tarifa i això ho acabarem pagant els veïns del Montràs. I això és el que estem... Sí, és una concessió, correcte. Ja.
És una concessió.
Sí,
amb la concessió...
La concessió té riscos per l'empresa i per l'Ajuntament.
No, l'Ajuntament no. Si no, seria un contracte de serveis. I una concessió, la transferència del risc operacional es transfereix al concessionari. Per això hi ha un estudi previ de viabilitat que ja fa una anàlisi amb aquesta projecció dels 20 anys, l'evolució de preus, el cost de tot, les inversions, i clar, qui es presenta i és adjudicatari assumeix que al ser una concessió hi ha la transferència del risc. O sigui, per molt que a ells no els surtin els números, s'han d'aguantar. Perdó.
Sí, sí, entenc, però això no portarà...
És que la secretària ha fet ja com un avenç d'una mica el que volia explicar jo, cap problema. No, però...
La diferència és que hi ha aquesta transparència...
Que no te queda gravat i llavors te m'acreixeràs.
Això, que hi ha la transferència del risc operacional en l'adjudicatari.
Sí. Però també hi ha el risc de no cobrir despeses, que està especificat a la pàgina 28, sí. I s'ha de protegir també l'empresa, perquè en cas de que el que l'Ajuntament està venent d'habitants que hi haurà de consum tal i qual, l'empresa després no recupera aquesta inversió, se l'ha de protegir també, la llei ho fa,
sí,
i per tant estan compromesos.
I amb l'aigua justament hi ha la fórmula de revisió de preus, que és dels pocs casos que es permet la revisió de preus per poder compensar això, però a la resta...
Però això es basa en el consum, sigui, però amb el que és la inversió no.
Sí, depèn de quin tipus de material sí que es pot incluir en la...
és molt ambigu, ah,
ja,
és molt
però ambigu. Bueno, que, bàsicament queda clar, clar que hi ha la transferència del risc és per l'operador.
Sí, en tot cas...
Jo si fos empresari no em presentaria.
En tot cas, una mica l'aclariment anava en aquest sentit, és a dir, per això és tan important el plec de clàusules que reculli el màxim de casuístiques possibles, intentant evitar que les empreses facin aquests jocs, és a dir, una mica el que es va fer amb secretaria i és a dir, l'empresa PUH, el que ens assessora, ens fa una fórmula. Nosaltres consideràvem que es podia retocar, vam fer un parell de propostes, les vam posar en pràctica en casos ficticis, per entendre'ns, i ens vam posar inclús amb antecedents amb altres licitacions que hi han hagut. El cas que vam veure més flagrant és el de Portbou, potser perquè coincidien amb moltes coses amb el nostre plec de clàusules i vam veure-hi possibles defectes de forma. I llavors és el que hem intentat blindar, és a dir, que l'empresa ofereixi el màxim de garanties. En quant al que deia, això a grosso modo, sí que tota licitació, i també vull ser pràctica i vull ser realista, té un risc i és molt elevat. És a dir, per una part l'administració pública intentem fer el que s'ha de fer, que és licitar els projectes i que s'hi presentin el màxim d'empreses que compleixin tots els requisits possibles, però sense anar-me'n gaire lluny, aquí a l'entrada a l'Embornal que estem fent en el carrer Mestres Masgrau i Badia, que és on hi ha els equipaments, el pavelló i l'escola, per exemple, se'ns van presentar, crec que van ser 4 empreses, de les 4 que es van presentar, la primera no estava al corrent de pagament, la segona no va presentar el pla de seguretat i salut, ens vam quedar amb una tercera, que desgraciadament, i ara intentaré ser el màxim de políticament correcte perquè la secretària no em renyi, però diguem que és un centre de reinserció de gent que ha estat a la presó, que no tenen, a la meva manera de veure, els coneixements o la formació o l'experiència necessària en quant a construcció. Evidentment s'hi presenten i compleixen perquè els supervisen una sèrie de constructors i tal, però la realitat és que una cosa que s'havia d'enllestir en 15 dies, portem gairebé ja un mes i alguna cosa, i encara el més calent està a l'aigüera. Llavors nosaltres com a Ajuntament estem al peu del canó per anar requerint cada vegada que ens intenten colar una recepció de l'obra conforme no està correctament, perquè pot semblar que sí, però d'entrada ja s'hi embassava aigua, estava fet amb la pendent al revés, es van aixecar uns ferros dels laterals a la que hi va passar un simple cotxe, quan hi va passar la furgoneta de la brigada també no sé què més va passar. Llavors per això tenim el regidor d'obra pública que està juntament amb el regidor de serveis cada dia anant-hi amb els serveis tècnics de la casa intentant mantenir el màxim de fiabilitat en les obres que estem fent. Per desgràcia, ja ho dic, hi ha una part normativa de què intentem fer, intentem licitar i tal, però llavors hi ha l'altra realitat. És molt més fàcil, com tu has dit, i la secretària amb això coincidirà, pots anar a una empresa que saps que té la solvència, com pot ser, jo què sé, Giral, Robal Terrés i tal, que tenen una contrastada experiència en aquest tipus d'obres i que tu saps que pots anar amb els ulls tancats perquè t'ho faran a cegues i t'ho faran perfecte, i és aquesta la realitat. Però bueno, hem d'estar sobre per tot. Perdó, me n'he anat de mare, torno a on anàvem. Però era només per intentar explicar la importància del que són els plecs de clàusules. En referència a l'històric d'abonats, vostè parlava de que es agafava com a referència de 686 a 694 i que en el 2042 es preveia 1272. Això ho fa l'empresa redactora en base a uns càlculs. Si hi hauran aquests abonats o no hi hauran, tant de bo creixéssim, potser no tant, però tant de bo creixéssim i en positiu. Nosaltres el que els vam facilitar i vam tenir en compte va ser el desenvolupament del SAU 3 per una banda, amb els habitatges que hi han previstos, que aquí ja estem parlant per la mínima uns 200 i per la màxima 260, més o menys, d'habitatges.
No, però el número d'abonats era 122, si no m'equivoco. El número d'abonats del SAU 3, està, hi ha una matriu aquí que ho explica, 122, no em vull equivocar, o 172, i 57 al SAU 4.
D'acord, 172 al sol 3, perdó, me n'he anat doncs de mare de números. Però llavors també hi ha el que es preveu del creixement del POM, que és precisament el que tenim a debat o teníem a debat en el punt 1, que llavors aquí s'ha de veure què es farà i què no es farà, i has de tenir la previsió. Sí que és cert que el tema de l'històric també hem de tenir en compte una altra cosa. Quan vostè parlava del preu de l'aigua i deia pagarem tal o pagarem més o menys, jo en el darrer ple crec que va ser, li vaig intentar explicar que actualment estàvem pagant el preu dels pous de Llofriu, de l'aigua dels pous de Llofriu. Nosaltres el que hem posat a l'estudi és el preu màxim que pagaríem en cas de que els pous de Llofriu quedin secs, que ara per ara no és el supòsit ni ho serà a curt plaç, i que haguéssim de disposar de l'aigua del Consorci de la Costa Brava, que per això vam planificar el tema de el pastaral, la canonada del pastaral que passa per la zona de Massoleil. En allà és on hi ha entubat, diguem, per en cas de que hi hagi una sequera extrema o realment els pous no puguin abastir la zona, que ens haguéssim de connectar això. No és el mateix el preu que hi ha en els pous d'aigua de Llofriu que el preu que pagaríem per l'aigua que ven el Consorci de la Costa Brava, per entendre'ns. I nosaltres en tot aquest projecte hem anat a màxims. A màxims en el sentit dels possibles costos que puguem repercutir-nos a nosaltres. Llavors la realitat serà una altra.
Perdó, discrepo en el sentit en què vostès van aprovar una ordenança amb uns preus, i aquests preus, siguin quin sigui el preu de la companyia, el ciutadà el pagarem.
Sí, però li estic dient, senyor Gómez, que en funció dels números que surtin o de l'aigua d'on s'hagi d'agafar o de no, nosaltres hem anat a màxims. La companyia el que està fent, o el que hem de tenir en compte, nosaltres anem amb un contracte caducat, vostè ho sap, de fa 20 o 25 anys.
Sí? Sí.
Tenim tots els problemes que tenim, de canonades rebentades, tal. Aquí enllaço amb el que vostè deia de fibrociment o no. Sàpiga que d'aquestes canonades que s'han rebentat, sovint bastant concentrades en l'àrea de Mas Roquer i Mas Soleil, no són ni molt menys les que s'han rebentat de fibrociment.
Correcte.
I això no treu de que s'hi hagi hagut de fer un manteniment i que la pròpia companyia actual que està fent el servei, que és CAPSA, ja t'està dient que tens un problema en aquest sentit i que cal fer un manteniment. Tots els municipis tenen el tema de clavegram per una banda i aigua potable per l'altra, i jo diria que pràcticament cap d'ells és l'Ajuntament qui agafa aquest servei de manteniment del clavegram, que és el que vostè proposava a la majoria.
Perdó, nosaltres el que hem proposat sempre és que avui és l'Ajuntament qui s'està fent càrrec del clavegram, no de les canonades d'aigua, i el que proposem és que sigui l'Ajuntament qui es continuï fent càrrec del clavegram. No,
i el que li he intentat explicar jo en plens passats, senyor Gómez, és que l'Ajuntament no estem fent cap tipus de manteniment en el clavegram, i vostè això ho sap. L'únic que hem fet l'Ajuntament és que a vegada que hi ha hagut una rebentada, qualsevol canonada, ja sigui de Mas Soleil, de Mas Roquer, de Torre Simona, avisar la companyia que tenim, que és CAPSA, realitzar els treballs per falcar, per entendre'ns, o que la canonada sigui funcional, i intentar guanyar amb això 2 anys més, 5 anys més. Per això tan important el tema de la licitació del servei d'aigua i del manteniment i de la xarxa de clavegram inclosa dintre d'aquest servei. En quant a que vostè deia d'hipotecar 20 anys amb una concessió, qualsevol concessió, al final tens dos vertents: o l'allargues amb el temps per intentar tenir un preu més ajustat i al mateix temps que l'empresa et pugui proposar més inversió i millora, o bé fas una concessió més reduïda tenint en compte que això t'afectarà les obres que et puguin fer de manteniment i millora, i que llavors el cost pot o no ser més alt o més baix. Llavors nosaltres hem optat pel que sigui de menys impacte per la població de Mont-ras a llarg plaç, tant per la factura però al mateix temps com perquè tinguin el màxim servei possible i fiabilitat tant en la claveguera com en la concessió d'aigua. Diria que li he respost tot. Si hi ha alguna cosa que creu que no, sisplau, digui-me-la.
No,
i en tot
és
cas...
És evident que els punts de vista són diferents, divergim completament, i ho hem debatut en plans anteriors i estem enrocats a lo mateix. Nosaltres ho veiem d'una altra manera, però ja ho he explicat i no hi ha res més a dir.
Doncs sotmetem la proposta al punt número 2 a votació. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per 5 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 vots en contra d'Acord Municipal pel Mont-ras, Acord Municipal. Passem al punt número 3, moció a favor d'una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori. Passo la paraula a la senyora secretària. No tens aquí la moció? A veure l'expedient. Te l'he tornat jo abans, no? He sigut jo la que te l'he agafat en allà. Ah, vale.
Si no la té, no hi ha problema. L'han llegida, estem completament d'acord amb ella. Vull dir, votarem, farem un vot a favor. Sí que voldré fer un comentari, però... Però en quant a
l'exposició...
En quant a la proposta, no, si no hi és, no passa res. Eh? L'han llegida i estem conforme en ella. Amb ella.
A grosso modo i així a grans trets, al final és un manifest que han fet diversos municipis, va començar pel Baix Empordà i s'ha extès a nivell de tot Catalunya, en referència al Plater. El Plater és el pla territorial sectorial de la implantació d'energies renovables a Catalunya, que d'alguna manera el que ens ve a dir és quina energia a nivell fotovoltaic i eòlic necessitarà cada municipi de tot Catalunya. Llavors aquí, en el cas de Mont-ras, eòlic crec que només hi havia un molí, aquest dematí ho estàvem debatent perquè ens ha vingut el tècnic d'assessorament de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal, l'Ernest Mejías, i en el cas de la fotovoltaica parlàvem, bueno, hi ha uns màxims, uns mínims, 99 hectàrees, i d'aquestes 99 hectàrees només un 10% és el que teòricament acabarà sent real, si no m'equivoco, que ho hem dit així a grosso modo. El tema és que abans de que es presentés tot aquest tema del Plater, es presenten uns macroprojectes, concretament uns, crec que són 7 molins en el cas de la Tallada, Bellcaire i Verges, molins evidentment de dimensions extraordinàries, i en el cas de Torrent es planteja al costat del que és el municipi, el nucli amb els habitatges, 17 camps de futbol, perquè m'entengueu, de plaques fotovoltaiques. Llavors això va així per Real Decret, una empresa d'aquestes grosses et presenta un projecte i et diu a l'Ajuntament si això és viable o no. Paral·lelament, la Generalitat ens cita amb el tema del Plater i bàsicament ens envia un visor on teòricament hi han posat, quantes capes eren? 241 o 140 i pico de capes georreferenciades i amb diferent informació. Pronta, per exemple, els ajuntaments d'entrada hi trobem a faltar el PDU, el Pla Territorial de Desenvolupament Urbà, i està contemplat. Llavors, ells consideren unes zones que en principi tot el que el sentit comú ens diu a nosaltres, que és aprofitar les cobertes de les cases, etc., de pavellons, d'equipaments municipals, ells ja ho donen per fet, però creuen que tot i això cal anar molt més enllà, i el que proposen és fer-ho bàsicament en zones agrícoles, amb la qual nosaltres creiem que aquest paisatge o territori que tots coneixem i que hem defensat sempre com a l'Empordà, se'n va en orris. Llavors el que han fet aquests municipis va començar per la Tallada i Bellcaire, com he dit, i Verges, i actualment, perquè de quan els hi van passar la moció ja hi han hagut actualitzacions, estem parlant de que ja hi ha unes 20 comarques implicades en aquest manifest i un total de 137 municipis, que el que estem dient no és que anem en contra ni molt menys de l'energia ni la solar ni l'eòlica, sinó que d'alguna manera en comptes de ser la 148 capa de tot això que ha fet la Generalitat, potser hauríem d'haver sigut la primera i s'havia d'haver fet consensuat amb el territori. Perquè ens trobem que a més han posat, aquest dematí ho estàvem debatent amb la secretària i amb els serveis tècnics, han posat llocs on ja d'entrada no és viable, és a dir, com era allò, cara nord o cara sud, que no, o sigui, que no té cap mena de sentit. Han posat zones que estan protegides, han posat zones que formen part d'Ains o de Pains o tal, i aquí hi ha moltes coses que se'ls ha escapat. Tenim 3 mesos per presentar al·legacions fins al 31 de juliol i el que hem de fer és estudiar-nos-ho molt i molt bé per veure quines són les afectacions que tindran, perquè per entendre'ns, un cop s'aprovi aquest plàter, en aquelles zones que ells han marcat amb el color blau fos, si no recordo malament de memòria, quan entri un macroprojecte d'aquest, ja bàsicament tota la feina està feta com que si tu només tindràs, no sé, 15 dies, un mes, per resoldre amb el corresponent informe, però ja no tindràs marge de maniobra, sinó que ja et vindrà dictat. Llavors nosaltres hem considerat adient adherir-nos a aquest manifest que no va en contra, sinó que simplement li està dient a la Generalitat no s'han fet les coses ben fetes, s'han obviat moltes coses, hi ha sol que considereu, com es diu allò, Anna, desnaturalitzat, és a dir, el que consideren ells sols desnaturalitzats és, per exemple, perquè mantengueu pedreres, abocadors, lleres de l'autopista, que per exemple tot el que són gent que està fent estudis d'aquest tipus de sector diuen que seria un bon lloc per posar, per aprofitar i per posar, per exemple, plaques solars. Ells d'entrada ho han descartat tot i ho han focalitzat tot especialment en zones agrícoles, amb la qual cosa, a part de els projectes que haureu vist mar endins, amb molins dintre de l'aigua, etc, etc. Llavors, bueno, els grans trets era això. Senyor Gómez?
Sí, gràcies per les explicacions. Coneixíem el pla i estem d'acord amb la moció, per tant, farem un vot completament a favor. El que volia comentar, primer per comentaris amb alcaldes d'altres grans municipis que no han signat encara la moció, i és que poder hi ha una confrontació, o s'entén que hi ha una confrontació entre els grans municipis i els petits municipis. Aquí s'està fent una feina, des de la moció aquesta, vull dir, des del punt de vista rural, per defensar el territori, agricultura, boscos, etc., cosa que ens sembla de calaix, que sigui així, però els municipis grans, no sé per quina raó no s'estan adherint en aquesta moció, perquè ells no se senten representats amb el contingut de la moció, perquè en ells sí que se'ls autoritza a posar plaques amb edificis i pavellons, etc. Llavors, de quina manera els alcaldes que signeu, els municipis que signem aquesta moció, podem aconseguir el suport dels municipis grans, tipus propers aquí, doncs, Palafrugell i Palamós, que no han signat aquesta moció, perquè realment són ells els que tenen major nombre de votants, major nombre d'habitants en els municipis, i són els que fan més pressió en els polítics de la Generalitat, són els que els importen. Quanta gent, si jo faig això, me votarà, i quan repercuteixo això en el territori, jo si Mont-ras, que són 1.000, me voten en contra, tant i fot si és un partit o un altre, no parlo de partits aquí. Però me voten en contra 24.000 de Palafrugell, me farà més mal. Llavors, de quina forma teniu, o podríem unificar el criteri dels municipis petits i els municipis grans? Aquesta és una primera qüestió. I la segona, i aprofito que aquí hi ha representants de la plataforma, llegiré un petit text que han publicat avui i que crec que és important que es tingui en compte, a veure si el trobo. En la moció, el punt 3 diu: una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori. Per què no apliquem aquest mateix criteri amb el tema del SAU 1, que vam parlar amb el ple, en el darrer ple, que els vam preguntar si es havia parlat amb els afectats i si es tindria en compte els afectats d'aquest sector amb el nou POUM, o si es podria lligar d'alguna manera. Llavors, bueno, ha sortit aquesta plataforma i amb moltíssimes coses estem conforme amb el que s'expressen aquí, i amb aquest punt en particular, que avui es porta aquesta moció, semblaria incongruent que votem a favor d'això i estiguéssim fent aquesta acció amb aquest sector i no es consideri ni a les persones ni a les famílies que viuen allà ni en el territori, perquè estem parlant de desforestar unes zones de boscos i treure una quantitat d'oliveres, que això en una situació com la que tenim crec que no és just, i és la nostra obligació dir-ho. En quant a la moció, votarem a favor.
Aclarir, senyor Gómez, que en quant a la moció pròpiament dita, que vostè parlava dels municipis grans, justament això es va debatre en el darrer Consell d'Alcaldies que es va fer, si mal no recordo malament, el dimecres de la setmana passada. Un dels punts de disconformitat és que el plàter pretén implantar aquestes energies renovables en sòl no urbà. Què passa? Que la majoria de municipis grans no disposen de sòl no urbà, sinó que tot està urbanitzat, edificat, etc. Llavors, aquí la queixa dels pobles petits, que d'alguna manera nosaltres hem de respondre al nivell de demanda d'energia de tot Catalunya. I si, per exemple, Sant Feliu o Palamós no tenen zones on créixer de sòl no urbà, tota aquesta demanda d'energia se li trasllada, per exemple, a municipis com Vilopriu, Verges, Bellcaire, etc. Aquí el que es va acordar per intentar anar tots en una mateixa línia és que els alcaldes grans farien una proposta de moció adaptada a el que ells consideraven i que es debatria juntament amb la resta d'alcaldes. Hem de pensar que de 36 municipis que hi ha a la comarca, 22 ja han signat aquest manifest, si el signem nosaltres serem 23, respecte a aquests grans que estan, diguem ara mateix, no se senten representats per la moció. Deixant de banda el tema aquest de la moció, tot i que li ha vingut molt bé per posar aquest punt a debat, per part de l'Ajuntament nosaltres hem sigut molt transparents en aquest sentit i referent al SAUA, tal i com s'ha informat en els mateixos propietaris, hem previst diverses línies d'acció, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres hem volgut deixar clar en tot moment que com a Ajuntament el que no podem fer és defugir la responsabilitat que tenim. En el moment que un promotor demana que es tiri endavant una proposta, nosaltres només no entrem a valorar si la proposta és bona o dolenta perquè no ens deixa ni urbanisme ni el planejament, sinó que simplement el que podem fer és mirar que les càrregues i el desenvolupament que fan sigui viable, que és el que han fet els serveis tècnics i el que s'han limitat. Paral·lelament a això, nosaltres en tot moment, tant en els afectats com a qualsevol persona que ens ha demanat informació al respecte, hem intentat ser el màxim d'àgils i ràpids fins al punt de que hi havia un mes de termini d'al·legació i hem afegit 15 dies més per donar més marge de maniobra a les persones que estan afectades pel desenvolupament d'aquest sector. Paral·lelament també hem establert una línia oberta, que de fet crec que estan convocats aquest dijous, si no m'equivoco, amb els redactors del POM, perquè també els hi puguin exposar el seu cas, perquè si d'alguna manera, a banda de les al·legacions que presentin els propis afectats, també es pot treballar en la línia estratègica de redacció del POM, ho podrem abarcar de dues maneres. I en aquest sentit és el que estem fent, és a dir, nosaltres fins i tot hem anat un pas endavant i també hem anat a l'Ajuntament de Palafrugell per mirar quines possibilitats hi ha en quant a residencial, en quant a esponjament, en quant a les entrades i sortides, en quant a separar alguna cosa, que a mi també m'agradaria deixar-ho clar, perquè jo crec que està molt bé que tothom es pugi en el carro en un moment donat, però jo crec que també s'han d'assumir les responsabilitats i s'ha de ser molt seriós al respecte. Si el punt que es va tirar endavant el 2006 s'hagués aprovat en línies generals en les mateixes condicions en les que estava, que permetin-me dir-ho, no dista gaire de la presentació que vam presentar l'altre dia a l'equip redactor del POM actual, aquest problema gros on estem ara no hi estaríem, perquè part d'aquests propietaris ja estarien en residencial i tots els problemes que tenen ara no els atindrien. Això també s'ha de deixar clar. Dit això, crec que com a Ajuntament, ja siguem nosaltres que estiguem a govern, o sigui qui sigui, el que hem d'intentar tots és buscar la millor solució possible. I per desgràcia, els que estem a l'Ajuntament, tenim una sèrie d'inputs que no podem passar, perquè si fos per mi personalment que jo pogués dir amb el dit què és el que m'agrada i no m'agrada, probablement seria la cosa molt diferent. Però per desgràcia, a mi el que em mana el tema de planejament i el tema urbanístic és dir què és viable i què no, i no puc anar en contra d'això. No obstant, no és cap secret que he posat totes les facilitats agudes i per haver per intentar buscar solucions i que de fet estic apretant i molt, i jo crec que la secretària aquí em pot donar fe i si no els serveis tècnics, perquè sobretot en aquest període d'al·legacions on a més ens hem reunit amb l'Ajuntament de Palafrugell i el mateix Ajuntament de Palafrugell, si no m'equivoco, és un altre dels que també presentarà al·legacions, intentar buscar la màxima solució possible. Però jo crec que tots hem de ser honestos, sobretot, i a més parlar les coses amb criteri, perquè sí que es pot agafar i posar una zona residencial, però actualment, avui en dia, amb la llei a la mà, amb la que tampoc no estic d'acord, diu que quan una zona és residencial, d'entrada el 50% ha d'anar destinat a habitatge de protecció oficial i de l'altre 50% una part ha d'anar destinat a equipaments, a sessions, etc. Amb la qual cosa s'hauran de mirar moltes coses tècnicament per veure quines possibilitats hi ha. I jo crec que estem en aquesta línia, hem obert diferents plans d'accions, com ho he dit, i a partir d'aquí em sembla que el termini de 15 dies que vam donar de mes a mes, que era el màxim legal que ens permetien poder ampliar, acaba demà dimarts dia 19, si no m'equivoco, i a partir d'aquí es començaran a estudiar les al·legacions.
Vale, gràcies per l'explicació. Un parell de comentaris. El primer de tot, vostè ha fet referència al POUM de l'any 2006, que no es va aprovar. Jo, potser ho he entès malament, però de la forma que ho ha dit, semblava com si ens estigués retraient alguna cosa a nosaltres. No sé si era el cas o no. Nosaltres, l'any 2006, no existíem. Nosaltres l'any 2006 no vam presentar cap al·legació en aquell POUM. La gent que va presentar al·legacions van sabran el per què ho van fer i si van ser tombades o no van ser acceptades, o Urbanisme no va acceptar el POUM tal com està redactat, no conec aquest historial. Per tant, si hi havia algun tipus de retret cap a nosaltres que ens van crear com a agrupació l'any 2007 i des de llavors estem defensant que Mont-ras tingui un POUM, vàrem tenir un any de govern, 18 mesos en concret, i després vostès van tornar a agafar el govern d'aquest municipi i nosaltres des de l'any 2008 els hi estem dient dia sí, dia també i l'endemà encara ho repetim un altre cop, que aquest municipi necessita un POUM. Des de l'any 2007 fins a l'any 2026 que estem són 19 anys. Vostès han tingut 19 anys per elaborar un POUM. Ara ho estan fent, ho agraïm i ens tenen al costat, ho saben, però no ens digui a nosaltres que si això s'hagués fet en el seu moment, aquests veïns avui no serien part afectada, perquè els responsables d'això són únic i exclusivament vostès. Dit això, no li envejo la plaça, sincerament. Hi ha un problema i si podem ajudar a que resolgui el problema, ajudarem en el que calgui. El que no farem és anar contra els nostres veïns, perquè creiem que d'alguna manera ens han d'ajudar. D'acord? No estic dient amb això que vostès estiguin anant en contra, però sí que vostè segurament té més mitjans que tenim nosaltres per fer argumentar, buscar assessorament legal el que calgui per si és necessari fer una suspensió de llicències, parlar amb el promotor perquè es modifiqui el pla, en fi, hi ha mil alternatives. També és curiós que avui que es desencalla, avui no, fa uns mesos endarrere, es desencalla un inici per elaborar un POUM, un promotor retregui ara un pla de l'any 90, modificacions de normes subsidiàries 2004-2006, per desenvolupar aquest sector, quan ho podia haver fet molt temps endarrere. És casualitat? Pues segurament sí, perquè no creiem en la mala fe de la gent, però poder sí que hi ha una intencionalitat en el sentit de dir, si m'espero a fer-ho d'aquí dos anys, quan hi hagi un POUM, no podré fer-ho. Llavors, hem de mirar l'interès de tot. No volem anar en contra de l'empresa, perquè creiem que les empreses també han d'existir, han de donar feina, han de fer un servei, crear uns productes, però el que no podem fer és, per no perjudicar amb uns, perjudicar amb uns altres. Creiem que això no és just. Llavors s'han d'escoltar totes les parts i s'ha de mirar de no perjudicar a ningú, si és possible, o el mínim que sigui possible. I aquesta és la nostra postura. En tot cas, crec que ens hem anat completament de la moció, no l'hem votada encara i crec que és el punt que pertocava.
Permeti'm respondre-li abans d'anar a votació, senyor Gómez.
Vostè,
del 12 d'octubre de 2007, en un article diari de Girona, diu: l'Ajuntament de Mont-ras ha renunciat a una subvenció de 10.342,80 euros del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que havia de servir per redactar enguany el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El motiu és que per poder gaudir de la subvenció el planejament hauria d'haver estat redactat abans del passat 1 de setembre, cosa que no ha estat possible per diferents motius. L'alcaldessa del municipi, Mercè Català, a Cor Municipal, va explicar que entre maig de 2006, moment en què es va posar a exposició pública la primera versió del pla, i juny de 2007, quan va començar a governar l'actual equip de govern, no s'havia respost a les nombroses al·legacions formulades. En Més Català explica que el seu govern volia reduir la zona urbanitzable prevista al considerar-la excessiva. Per la seva banda, el cap de l'oposició i exalcalde, en Pau Descans i Manel Montalbán, argumentar que les al·legacions no es van respondre per la proximitat de les eleccions i que tot i així lamentava que renunciés a la subvenció. Dos coses. Vostè sap, al igual que jo, i ho dic perquè jo era treballadora municipal en aquella època i jo no crec que ens haguem d'enganyar, que vostès no van voler respondre a les al·legacions ni fer-les perquè la majoria ja estaven preparades, perquè no estaven d'acord amb el creixement d'aquell pont o la proposta que s'havia fet, que certament l'havia començat i l'havia iniciat a Convergència i Unió en aquella època liderada pel senyor Montalbán. No es tracta de retrets, es tracta de ser sincers, i és l'únic que li he dit. Si allò hagués tirat endavant quan ja estaven formulades les al·legacions, la majoria d'al·legacions ja estaven preparades per resposta, i s'hagués tirat endavant, gran part dels problemes que tenim avui no es tindrien. En quant a el que vostè deia del promotor i de si s'ha esperat que fos ara el moment en què el POM i tal, la proposta del promotor es va presentar el 24 de març de 2004, o l'estaven preparant des del 24 de març de 2024 a l'abans. S'havien mantingut 1.000 converses fins que no s'havien aportat cap mena de pla al respecte. El 2025, si mal no recordo, el mes de juny, i parlo de memòria, van ser com van presentar el primer projecte amb correccions. I aquí nosaltres ja els dèiem que no estàvem d'acord amb gran part de les mesures que hi havia. A partir d'aquí, totes les entrades que hi han hagut, jo insisteixo, l'Ajuntament de Mont-ras, l'única cosa que hem fet és legalment el que ens permetia la llei, que era informar de si era viable o no viable. I per això un cop s'aprova qualsevol projecte i el període d'al·legacions en què tots els afectats poden presentar la seva part. I jo crec que ha sigut molt clar al respecte, diguem, totes les línies d'actuació que hem obert i que per part d'aquest Ajuntament farem tots els màxims possibles perquè respecti la mesura de les possibilitats de tothom, tant que aquest promotor pugui créixer en l'àmbit industrial previst o no, com que les cases i habitatges que hi ha actualment puguin quedar-se amb la majoria de característiques que tenen habitualment. Però vareta màgica no en tenim encara, i llavors ens haurem de regir per lo que hi ha. I jo crec que he sigut molt explícit amb tot el que he dit. El que li demano és que, sisplau, ens deixem de retrets tots plegats, que no vulguem pujar a carros. Entenc molt bé i respecto increïblement tant la feina que estan fent els mateixos afectats amb les al·legacions i tota la recopilació d'informació que han hagut de fer, la despesa que han hagut de fer, material amb advocats, amb assessorament, amb recursos. Sé del que estan parlant perquè jo també ho he viscut amb altres coses, en soc molt conscient de l'esforç que estan fent en aquesta línia, però també defenso molt la gestió que s'està fent per part de l'Ajuntament. Vostè abans m'ha dit que no envejava la meva situació. Jo no és que l'envejo, no. Jo intento, al igual que la resta dels meus companys, quan estem aquí, actuar amb el màxim rigor possible, i és el que continuarem fent. Gràcies.
Si em permet un comentari. Vostè s'ha escoltat quan m'ha parlat de la del no sé quina data, 12 de juny, crec recordar, del 2007, quan ha parlat de l'alcaldessa Mercè Català? Vostè ha posat dates i vostè se recorda aquella època realment? Vostè mateixa ha dit que es van presentar al·legacions l'any 2006, quan hi havia el senyor Montalbán, en Pau Descansi, com a alcalde, i que no es van contestar en aquell període les al·legacions. Nosaltres, les eleccions van ser el mes de maig i van agafar el govern el dia 7 o 8 de juny, si no recordo malament, i vostè ha dit el 12 de juny. Difícilment nosaltres teníem capacitat per acceptar una subvenció o per tirar endavant un pont, no sé què, quan vostès no havien contestat les eleccions. Per tant, aquesta part que vostè d'alguna manera ens vol encolomar, perdoni, però no li accepto. Perquè això és manipulació total i absoluta. Vostè diu mentides i se les creu. Vostè explica coses i s'ho creu. La situació és, la realitat és una, i és tot el que va passar. Hi havia tot el tema de la carretera, hi havia moltíssimes coses en aquell moment, però que el POM no se contestessin des de l'any 2006 les al·legacions que es van presentar, en cap cas, va ser acord municipal, perquè és que ja li dic, ni existia. Nosaltres es van crear el gener del 2007, i el juny del 2007 va vam entrar a governar durant 18 mesos. I aquest problema, vostè ho ha dit, el 12 de juny, la Mercè Català, que sí que era l'alcaldessa en aquell moment, va haver de renunciar a aquesta subvenció, perquè no els havien contestat les al·legacions presentades i no podíem nosaltres contestar-les en aquell moment, perquè ni teníem la informació ni coneixements per fer-ho. No digui que no amb el cap, perquè això és la realitat. Li agradi a vostè o no li agradi. Per tant, vostè i el seu partit han d'assumir la seva responsabilitat. I vostè era treballadora d'aquí de l'Ajuntament i ho sap perfectament, que el que estic dient és la realitat. Li agradi o no li agradi. I deixi de dir més mentides en aquest sentit. I després, si vostès tenen la voluntat d'ajudar aquests veïns i que siguin mínimament afectats, doncs escolti, fantàstic. Nosaltres estarem al costat per ajudar-los a vostès i a ells en el que faci falta. Nosaltres no ens volem pujar cap carro. Precisament no estem dient el que estem dient perquè avui ha sortit aquesta publicació, d'acord? I perquè estan aquí presentes les persones que ho han tret. Però nosaltres som els primers que hem renunciat a treure aquest tema públicament perquè vostès no consideren que anem en contra d'aquest tema. I els hi poden, aquestes persones que estan aquí els hi poden dir perfectament. Nosaltres no tenim cap mena d'interès en aquest tema. El que volem és que els veïns d'aquest punt o de qualsevol altre punt de Mont-ras siguin escoltats i siguin atesos per l'Ajuntament. Nosaltres no podem ni decidir, no governem. A partir d'aquí no busquem cap medalla ni busquem cap mena de no sé com vostè ha dit, de pujar-se al carro de res, no s'equivoqui. Prou feina nosaltres tenim amb les nostres feines, les nostres famílies, i haver de passar per aquí cada dos mesos, com per a sobre estar buscant medalles i mèrits per ahí. No s'equivoqui, no és el nostre tarannà, per molt que vostè pensi que sí.
Gràcies, senyor Gómez. Sotmetem doncs la moció del punt número 3 a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels assistents i amb això donem el ple per acabat. Moltes gràcies.